Saavedra, diputada nacional per Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia, gràcies.
Marisa, parlem de què de què de bo, de per què tenim que sentir-nos bé de que ahir es reuniren i determinaren distintes opcions en el Consell de Ministres, és a dir, que ahir en el Congrés quedem satisfets de lo que ha arribat a passar en el Congrés. No volem saber res de bronques, volem saber què de bo els aportarà als espanyols.
Clar. Sí, pues bé, de bo el que aportarà és que, vagi endavant en una majoria, la pròrroga que esperem que siga la última pròrroga de l'estat d'alarma. Uh-huh. Que com totes sabem, en el moment en el que estem, de desescalada progressiva i de superació, esperem, no?, que siga definitiva, però en fi, de superació de la pandèmia, celebrem que fa uns dies que ja no tenim persones mortes, no? Pues bé, en aquest moment era molt important esta pròrroga de l'estat d'alarma, que esperem siga la última, per seguir garantint les vides, no?, garantint controlar d'alguna manera aquesta mobilitat, no? Sabem que aquest confinament i aquesta restricció de la mobilitat és, en definitiva, el que ha salvat vides, el que ens ha permès el avançar en aquesta superació de la pandèmia, i tenim aquesta bona notícia. Ens estem trobant en molta tristesa, efectivament, d'una oposició de dreta que realment està sent realment notícia en la resta del món i en la resta d'Europa, i denunciada en molts diaris, no? Perquè és una dreta que, en lloc d'arrimar el muscle, en lloc de donar suport a les mesures que realment estan aconseguint que aquest país supere i tire endavant en aquesta pandèmia i en la crisi social que està provocant, en lloc d'això estan dient que no a mesures tan serioses com aquesta qüestió de la pròrroga, però també a mesures com els ERTEs, que estan permetint que continuen en les empreses, no?, la seva activitat, encara que temporalment aturada, o mesures de suport als autònoms, o l'ingrés mínim vital. És molt cridant el que obtenim forces polítiques que s'omplin la boca de patriotisme, però que, després no donen suport a mesures que estan aconseguint que molta gent en aquest país, a pesar de la crisi, d'aquesta crisi que estan patint tots els països, que puguen eixir endavant.
Mm-hmm. Això en el que fa a les mesures econòmiques. També anunciava la vicepresidenta tercera del govern, Nadia Calviño, que es van
crear...
Escolta,
disculpa, t'escolta, sí. Molt baixet, és que estem per telèfon i
sí.
T'escolta molt baixet.
Sí, ara més millor.
Sí, vale. Moltes gràcies.
Nadia Calviño també anunciava que van a posar en marxa dos consells assessors per a compartir idees. Un consell assessor d'assumptes socials i un altre d'intel·ligència artificial. És a dir, el que volem sentir els espanyols és este tipus de coses.
Claro,
posada en marxa. Què s'hi posa en marxa? No volem sentir lo de les disputes, sinó què estem posant en marxa? Claro. Què real se farà efectiu?
Clar, jo crec que tota la ciutadania raonablement està molt farta d'aquestes bronques, està molt falta de tanta crítica i de tanta crispació. I el que vol és, sobretot, això, veure que en política s'arriba a consenso, se trauen endavant mesures per millorar la vida de la gent, i se fa possible realment tirar endavant. Jo voldria posar en valor una qüestió que és tot el món, o quasi tot el món sabrà que s'ha posat en marxa una comissió de la reconstrucció social i econòmica del país, com en altres països. Això és molt important perquè se va arribar a consensos importants en el Congrés per aquesta comissió participada per totes les forces polítiques en funció, naturalment, del pes que tenim. I és molt important. Durant esta comissió té quatre grups de treballs, no?, de diferents àrees. Jo estic en particular en esta comissió, com a diputada que soc des de Unides Podem per Castelló, estic en el grup de treball de polítiques socials i sistema de cuidados dins d'esta comissió. Uh-huh. És molt important perquè estem ara en un moment, en un procés d'escoltar compareixences de la societat civil. És molt important que escoltem, s'ha consensuat un calendari de compareixences, sí?
Sí, sí, això és el que volem. El que volem és que ens diga...
Claro, sí, sí,
sí. Aquestes compareixences quan vindran? A qui estan esperant en aquestes compareixences?
Molt bé, doncs mira, te comente, Susana, Se va arribar a un acord per una majoria molt majoritària, valga la redundància, de compareixences a partir de les aportacions dels diferents grups polítics de persones expertes, no?, experts, en fi, de diferents àmbits, i també d'entitats i de plataformes socials, de la societat civil, del tercer sector, i perquè aporten la seva visió de la situació i, sobretot, pistes d'eixida, eixos i propostes per eixida. De tot això, en aquest moment estem escoltant totes aquestes compareixences ja fa, jo diria que 2 setmanes, estem acudint, són presencials, estem acudint ja al Congrés a aquestes compareixences i prenent nota de les propostes, i a partir d'ahir s'elaboraran unes propostes consensuades entre tots els grups, a partir d'ahir, per a que el govern porten endavant aquest tipus de polítiques que siguin per a la reconstrucció. És molt important posar en valor que aquestes compareixences, que aquestes encontres que estem fent ara en la Comissió de Reconstrucció, sobretot volem mirar cap al futur, sabem que venim d'un moment, estem patint un moment difícil, venim d'anys de destrucció de l'estat social, de l'estat de benestar, de retallades, però sobretot ara el que volem és mirar com anem a reconstruir, diem reconstruir, però no per tornar al mateix d'abans, sinó per a realment construir un país que siga més fort i que tinga més cohesió social de cara al futur.
Normalment, quan se reconstruís, se mira el que no s'ha construït de forma massa ferma, i ara s'intentarà d'alguna manera recolzar per a on les coses no anaven massa bé.
Clar, tu ho has dit molt bé. Jo crec que ara nosaltres pensem que n'hi ha un consens bastant ampli en tota la societat, per exemple, en el tema de l'enfortir els serveis públics. Els serveis públics que ens protegissin a tota la població és molt important en aquesta nova realitat que volem crear, no?, diríem així, enfortir els serveis públics. Això és la sanitat, per descomptat, perquè hem vist que tenim una debilitat, en un temps, després d'un temps de retallades i de privatitzacions que ens han deixat en una situació de vulnerabilitat. Enfortir la sanitat també, serveis públics també són els serveis socials que atenen a tota la població. És l'educació, tots els serveis públics que ens enfortissin, el servei de protecció, per exemple, hem vist que el CEPE, no?, el servei d'atenció a ara en situació d'atur, tramitació d'ERTES, havien patit moltes retallades i ara han hagut dificultats importants per a tramitar, per exemple, totes les ajudes. És a dir, enfortir tots els serveis públics, tot el tema d'ajudes a la xicoteta empresa, als autònoms, a totes les, a la gent treballadora, a totes aquestes... Este sector que realment és el que genera ocupació.
De alguna manera, Marisa, quan algo se reconstruís, que era el que estàvem comentant, sí que en este moment estan rebent a tot aquest tipus de gent, totes aquestes associacions o persones encarregades d'anar a dir-los a vostès què és el que falla. Per exemple, ens ha llamat poderosament l'atenció que, bueno, que se volia donar un premi Princesa d'Astúries que els sanitaris volen rebutjar, perquè al final ells no volen premis, el que volen és treballar en material digne. No?
Raonablement, clar. Estem parlant de col·lectius que han sigut molt castigats i que han patit moltíssim, i això ho sap tota la població, en aquesta situació per cuidar-nos i protegir-nos, en situació molt difícil. De manera que aquest consens, quasi unànim en el tema de cuidar aquest sector públic, perquè és la sanitat que ens cuida tot, és una qüestió important. També s'està apuntant molt, per el que jo estic veient en les compareixences, en tot el tema d'impulsar i de cuidar a tots aquests col·lectius, també de lo que diem treballadors i treballadores essencials. Que mira, ens hem adonat ara en la pandèmia, tot el món hem agraït molt a tota aquesta gent que s'està cuidant també en el sector de la neteja, en el sector del supermercat, de la logística, del transport, de l'agricultura. Molts sectors que resulta que estaven tractats com sectors de segona, que han patit molta precarietat, que en les últimes reformes laborals han eixit patint, han hagut retallades, que són sectors que tenen sous molt baixos i són gent que realment ens ha salvat la vida, anem a dir, ha cuidat les nostres vides en aquesta època. De manera que també estem veient un consens important.
Ha cobert les necessitats més bàsiques del ser humà.
Claro, en cuidar a aquests col·lectius que han sigut d'alguna manera maltractats durant anys, i que tots sabem, totes sabem en aquest moment que són bàsics per a la supervivència del país. N'hi ha també un consens, sabem tots que s'ha retallat molt en ciència, en investigació, són el país de la UE, d'Europa, que més ha retallat en aquest tema, mentre altres països més bé invertien més. Ara mateix que n'hi ha un consens molt important també en aquesta qüestió i estem rebent aquesta demanda de la societat civil i dels experts de les entitats que venen, en el sentit que n'hi ha que augmentar inversió en ciència, en investigació, perquè això és el que ens protegeix com a país. No podem, com a país, dependre en la ciència, en investigació, en la indústria, de sectors bàsics, en un mercat absolutament boig, on resulta que ahí és on va el millor postor. No? Tots sabem que en patina està per aconseguir EPIs, no? Equips de protecció, uh-huh, o respiradors, hem tingut que competir en un mercat que ja sabem que és un mercat on les empreses buitres o les que trauen diners i que ens han, d'alguna manera, van arruïnar els països, no?
Algo que crec que ens ha passat prou de desapercibit, que no li, no sé, a mi, perquè, clar, això de que un escàndol ha tapat un altre, el aconseguir la renta que s'ha aconseguit, és dir, això ha sigut algo que portaven vostès en el programa i que al final...
ha sigut possible, clar.
És dir, això ha sigut algo que és històric.
És històric, Susana, gràcies per traure aquest tema, perquè efectivament, en tant de soroll, com tu dius, i tanta crítica i crispació, no se valoren avanços històrics que estem fent en aquest país. Aquesta qüestió de la renta ens iguala a la resta dels països del nostre entorn. En Europa és una qüestió absolutament natural i òbvia, i des de fa anys, perquè no podem permetre'ns, per moltes mesures, endavant moltes mesures de protecció a treballadors i a treballadores, a subsidis, en el tema dels ERTEs, en el tema d'autònoms, però no perdem de vista que hi ha una part molt important de la població que se queda fora de tot això. Uh-huh. No podem permetre, com a país que té, com a país digne, uh-huh, que volem justícia, no podem permetre'ns que una part important de la nostra població se quede fora de tot això i patisca fam, i s'escues, de gent per anar a demanar menjar, que això és una vergonya, i són dels països, dels pocs països d'Europa en el que això està passant.
Era una forma d'arribar a lo que parlàvem de ser europeus, és dir, no podem permetre que un país com Espanya,
claro,
no tinga aquesta renta.
Aquesta renta mínima, que encara és molt mínima, nosaltres aspirem a que siga possible augmentar i que siga possible expandir-la i ampliar-la.
Sí, però una vegada s'ha instaurat, és dir,
claro,
això ja està aprovat.
Molt important.
Ara anem a donar un pas i, sobretot, algo que també tindrà molta funció, que seran els serveis socials, és un
claro,
seguiment
claro,
de les persones que percebeixen la renta mínima, d'aquestes persones, de saber per què no tenen opció a aquest treball laboral, el per què no estan formades en alguns
claro,
casos.
Ahí se podrà fer un acompanyament. Pensem uh-huh, que aquesta renta mínima arribarà a pràcticament 1 milió de hogars. Això són moltes més
sí,
persones,
sí,
moltes persones. I és un pas molt important. Efectivament,
ens farà que les pròximes generacions, els pròxims, els fills d'aquestes persones que vagin a la renda
claro,
mínima,
claro, quizà
ja no vagin a aquestes rendes mínimes.
Claro, de què farà això? Ve a tapar un forat o cobrir una necessitat uh-huh, molt important. Recordem que en febrer, abans de la pandèmia, el relator de la ONU, uh-huh, Philip Upston, tots recordarem uns titulars impressionants, no? Perquè ell se quedava assombrat. Parlava de que este país, un país, la quarta economia europea, uh-huh, realment tenia uns nivells
sí, sí,
de pobresa impactants, i parlava d'això, de gent que patís fam, gent que patís que no pot pagar l'habitatge, la seva vivienda, que se quedaven al carrer, i de pobresa infantil.
Marisa, quan venies així a la ràdio, que estaves menys ocupada, lògicament, venies i no tenien que fer-lo per telèfon, estàvem en eleccions, o sigui, anaven a fer les eleccions, parlàvem d'empoderar a les persones, d'arribar a dir-li que té dignitat. Aquesta
claro,
renda és una d'aquestes vies per a poder empoderar aquestes persones.
Claro. Molt bé, és una via que s'ha de complementar, no perdem de vista, uh-huh, en tot el tema de l'acompanyament. Aquesta és una renda de la Seguretat Social, o és una prestació de la Seguretat Social. Però els serveis socials, que s'han de, com tu dius, bé, i com és una demanda de la societat i dels experts que estan venint, s'han d'enfortir els serveis socials per fer tot un acompanyament de les persones en el sentit de la inclusió en el mercat de treball. S'ha d'enfortir totes les vies des del Servei Públic d'Empleo i des dels serveis socials d'acompanyament a les persones perquè puguin insertar-se i formar-se i estar de la millor manera insertes en el món del treball. I això no hi ha cap dubte. Però aquí no se trata de oposar o crear empleo o una renta mínima vital. Se trata de les dues coses, però que en aquest moment era urgent aquesta mesura. I no perdem de vista, jo voldria dir també que una qüestió que ens estan aportant tots els experts i les expertes que estan i les entitats que estan compareixent en aquesta comissió de reconstrucció parlen de la fiscalitat. Aquesta és una qüestió molt important, una fiscalitat justa. Pensem que estem per baix de la resta d'Europa en 6 o 8 punts en quant a recaptació. Però bueno, no perquè la gent no pagui impostos, la gent treballadora, o les pimes, o les xicotetes empreses, sinó perquè hi ha una fiscalitat molt injusta. I la nostra Constitució, hem de recordar, que parla de la necessitat d'una fiscalitat justa i progressiva. I aquest és el repte que tenim. I l'altre dia jo estava en la compareixença on estaven entitats del tercer sector com Càritas, com Intermón, Oxfam i la Red en contra de la pobresa, i totes coincidien en la necessitat d'una fiscalitat justa, perquè les grans corporacions, perquè les grans fortunes paguen impostos i siga una fiscalitat més justa per poder recaptar i poder fer front a aquests reptes que tenim com a país. I aquesta és una reivindicació des de molts sectors, és un compromís de l'acord de govern i, des de luego, tenim que avançar cap allà. I mira, te dic, ahir i avui, en aquest matí, continua el ple del Congrés i s'estan abordant qüestions en el sentit este de la fiscalitat. I una fiscalitat, per exemple, la qüestió de les empreses digitals.
Claro.
I ahir ens trobem en forces polítiques de la dreta que estan dient que no a augmentar una fiscalitat. Estem parlant d'empreses digitals que tenen més de 750 milions d'euros de facturació.
Sí, ens amenacen con que després es posaran aracels i...
Estem parlant d'aquestes empreses i d'impostos que és que ja tenen el nostre al voltant. França, Itàlia o Alemanya tenen impostos a aquestes empreses. Nosaltres anem a la cua. Nosaltres estem treballant molt en Europa perquè siga efectivament un acord, una mesura harmonitzada en tota Europa.
Claro, seria convenient que se demanara per part de, o sigui, en plan, en la comunitat europea, perquè com que tindríem més força a l'hora de demanar-lo.
Claro, i això és el repte i això és el treball que s'està fent a pergant de vista des de fa uns anys que s'està treballant en això. I Espanya està pressionant molt en aquest sentit. Pensem que com s'està tardant molt, perquè ahir tenim l'oposició des de sempre, és que s'estaven negant també a les mesures europees de suport. Pensem que Holanda, per exemple, que és un paraíso fiscal dins d'Europa, o Luxemburgo, s'estan negant a mesures d'aquest estil, perquè ells se'n beneficien. Pues ahí, en aquest treball, en l'àmbit europeu, estem treballant. Però mentrestant volem una mesura que és transitòria, mentre n'hi ha aquest acord a nivell internacional, una mesura transitòria com la tenen països com França o Itàlia o Irlanda, tenen molts països, perquè se tracta de que, en definitiva, les grans corporacions, que fins i tot ara, en aquesta situació de pandèmia, estan augmentant els ingressos, tinguin una fiscalitat justa. Estem parlant d'un mínim, estem parlant d'augmentar 3 punts
Marisa,
d'un tipus de 3%. Sí.
Ja saps, se'ns acaba del temps, el que ens passa sempre, però de ben segur que li tornem a cridar i vostè seguís parlant-nos d'aquestes comissions de reconstrucció en les que vostè està present. I
jo crec que és molt important, sí, que compartim el que se va avançant, les propostes que van eixint i el que s'anirà posant en marxa com a país per a millorar.
Sí. Moltes gràcies, Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podemos, i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Susana. Fins ara.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.